L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Tere Giner.
Benvinguts, som a divendres, dia 12 del mes de febrer. Supera el primer tràmit una iniciativa de Convergència i Unió sobre els correbous a les Terres de l'Ebre. Per l'interès que desperta el territori ebrenc, aquesta serà la notícia amb la que donarem el tret de sortida de l'informatiu d'avui. Un informatiu en el que tindrem també un ampli resum dels carnavals més destacats del territori i una agenda cultural atapeïda d'activitats. Per l'interès que desperta la notícia aquí a les Terres de l'Ebre, avui obrim el nostre informatiu parlant dels correbous. I és que Convergència i Unió, Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana i Partit Popular Català unien els seus vots per rebutjar una esmena a la totalitat d'Iniciativa per Catalunya als Verds a una iniciativa de Convergència i Unió que proposa una llei per regular els correbous. El grup mixt s'abstenia. El parlamentari de Convergència i Unió, Francesc Sancho, remarcava que vol participar en el tràmit d'una llei que iniciï un camí de preservació de la tradició i a la vegada respecti l'animal. El parlamentari d'Iniciativa per Catalunya als Verds, Esquerra Unida, Daniel Pi, tenia retrets per Convergència i Unió, però també pels seus socis. Per una banda, declarava que el fet que Convergència vulgui un final de legislatura que pugui donar una mala imatge folclòrica del Parlament es pot entendre. I per altra, acusava els seus socis al govern de fer una petita maragallada. Els detalls d'aquesta notícia ens els amplia des de la Plana Ràdio Josep Roig.
Doncs certament aquesta és una qüestió que desperta un especial interès a les Terres de l'Ebre i així ho van defensar precisament parlamentaris representants d'aquest territori. El parlamentari de Convergència i Unió, Francesc Sancho, remarcava que aquesta és una festa sense mort, sense ritual i amb participació i respecte a l'animal i ho demostra el manual de bones pràctiques. Sancho, en aquest sentit, també declarava que el seu partit vol participar en el tràmit d'una llei que iniciï un camí de preservació de la tradició i a la vegada respecte l'animal. L'escoltem.
La nostra és una festa sense mort, sense ritual, amb participació i amb respecte a l'animal. Ho demostra precisament el manual de bones pràctiques. Segur que algunes sensibilitats voldrien anar un pèl més enllà, però en tot cas la proposta ve de l'Ebre. Sabem que si volem preservar la tradició, aquesta té que adaptar-se a les exigències de la llei i sobretot d'una sensibilitat col·lectiva que estem construint. Volem participar en el tràmit, en el naixement d'una llei que iniciï un camí de preservació de la tradició, però que alhora respecti a l'animal. És més, només el respecte a l'animal li dona justificació i contingut a la tradició. Volem un règim sancionador, assumit i compartit pels actors de la festa.
Recordem que el grup d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida, va ser qui defensava una esmena a la totalitat, concretament el seu representant al Parlament, Daniel Pi, carregava contra la proposta dient que és innecessària, inoportuna, contraproduent i contradictòria. A més, es va dir oportunista i qui la presenta ho fa per tactisme a curt termini. Segons el parlamentari d'Iniciativa, destacava que la base legal de la normativa ja existeix. Daniel Pi, el parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida, retraïa als seus socis, fins i tot als seus socis de govern, el fer una petita, va dir, maragallada.
La meva opinió és que avui vostès s'equivoquen. Que Convergència i Unió vulgui un final de legislatura que pugui donar una mala imatge, una imatge folclòrica d'aquest Parlament, es pot entendre. Es pot entendre. És el seu objectiu.
I els volia dir una cosa, una frase, no se m'enfadin, perquè és que, a més, ara està d'actualitat, però és com si fessin una petita maragallada.
Per la seva banda, la parlamentària del Partit dels Socialistes de Catalunya, la també ebrenca Núria Ventura, declarava que votaria en contra d'aquesta esmena presentada pel seu soci de govern, Iniciativa per Catalunya, amb voluntat de consens i assegurant que no contribuirien a la imatge folclòrica. I replicava a Pi que sempre han donat suport a les festes amb bous a les Terres de l'Ebre i les festes es fan, va dir, des de fa centenars d'anys. L'escoltem.
I per tant votarem contra l'esmena a la totalitat. En voluntat també de consens i d'evitar enfrontaments innecessaris. No contribuirem, senyor Pi, a la imatge folclòrica a la que vostè feia referència i no sé si volent o sense voler ha ajudat a abonar. Sempre hem recolzat les festes tradicionals en bous que se celebren principalment a les Terres de l'Ebre, però també a altres territoris de Catalunya. Les festes en bous se celebren, igual que a la resta de tota la Mediterrània, des de fa centenars d'anys. A Terres de l'Ebre hi ha document que acrediten la celebració de la festa l'any ja 1660 i a Cardona inclús molt abans, el 1500. Fins avui han sobreviscut, és cert, a casa nostra, sense ser protegides per llei. I, per tant, això vol dir que han tingut i tenen el suport social necessari per continuar celebrant-se en molts pobles.
La parlamentària d'Esquerra Republicana de Catalunya, la també ebrenca Marta Cid, manifestava que la festa té a veure amb la cultura popular i tradicional d'una part del país i això no és folklore ni una defensa identitària. I, finalment, també per la seva part, Joan Bertomeu, també ebrenc i parlamentari, en este cas del PP català, advertia, tot recordant les intervencions de la iniciativa legislativa popular contra les curses de braus, que es fan necessària una llei que reguli les festes tradicionals en bous a les Terres de l'Ebre.
Canviem de temàtica informativa perquè des d'Alcanar ampliem avui una notícia que ja us avançàvem dies enrere sobre l'operació contra el narcotràfic a les costes de les nostres terres. Una operació de la que ja es coneixen algunes xifres i que va permetre la incautació de més de 4.600 quilos d'haixís, tal com ens informa la següent crònica Domènec Ramal des d'Alcanar Ràdio. Bona tarda, Domènec.
Què tal, Terem? Bona tarda. Parlem avui de successos i ho fem perquè estem en condicions d'ampliar una notícia que us avançàvem dies enrere referent al narcotràfic, i és que l'Agència Tributària i la Guàrdia Civil van incautar un total de 4.680 quilos de haixís en una operació efectuada a la costa entre la Ràpita i Alcanar el passat dilluns a la nit. Concretament, el Servei de Vigilància Duanera, en col·laboració, com dèiem, amb la Guàrdia Civil, va incautar el passat dilluns, cap a les 10:30 de la nit aproximadament, 4.680 quilos de haixís en el marc de la lluita contra el narcotràfic. Com a resultat de l'operació, es va detenir un total de 9 persones i es va incautar també un remolcador i una furgoneta. L'operació es va iniciar, com hem dit, la nit del passat dilluns, quan un helicòpter de l'Agència Tributària va detectar a diverses milles de la costa de la Ràpita un remolcador que estava embarcant una gran quantitat de droga des d'una llanxa semirrígida. Posteriorment, el remolcador es va dirigir cap a la costa mentre acudien a la zona embarcacions dels serveis compromesos. La intercepció es va realitzar pels vols dels 2:15 de la nit i van a càrrec dels funcionaris de l'helicòpter quan el remolcador descarregava la droga a la costa. Coordinadament hi van intervenir també, junt amb aquests efectius, els serveis de vigilància fiscal de la Guàrdia Civil i patrulles fiscals de la comandància de la Guàrdia Civil, així com la tripulació de les embarcacions de l'Agència Tributària, procedint-se a les detencions i incautacions. Una incautació que es va portar a cap dins d'una operació conjunta i en el marc del protocol de col·laboració en la lluita contra el narcotràfic. Com a resultat de tot l'operatiu, es va produir la detenció de 4 persones i fruit d'investigacions posteriors, encapçalades per la Unitat de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de la Demarcació Sud, es van produir també 5 noves detencions més, si bé no es descarten que es produïsquen més detencions en el transcurs de les investigacions, que encara estan en curs. La droga, els detinguts, el vehicle i l'embarcació incautats han estat posats a disposició del titular del jutjat d'instrucció número 3 d'Amposta i, com dèiem, l'operació continua oberta.
L'informatiu de Mute.
Delta Gourmet, primera jornada de l'anguila a Deltebre, els dies 12, 13 i 14 de febrer. Degusta l'anguila de mil maneres diferents, sabors i gustos com mai has tastat als següents restaurants: Can Cris, restaurant Castro, Delta Hotel, restaurant Nicanor, Casa Nuri, restaurant El Garxal de l'Hotel Rull, restaurant Tramontano i Sons de Mar Restaurant. Primera jornada de l'anguila al preu de 30 euros tot inclòs. Organitza Federació de Comerç i Turisme de Deltebre.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Encetem ara la plana cultural i ho fem des de la Cala Ràdio, perquè ha quedat desert el 18è Premi de Narrativa Vila de l'Ametlla de Mar. En aquesta edició només s'ha presentat una obra a concurs i, tot i reconèixer el seu mèrit, el jurat ha considerat no concedir-li el guardó guanyador. Tal com ens informa la següent crònica, des de la Cala Ràdio, Araceli Domínguez.
El passat 6 de febrer es va reunir el jurat de la 18a edició del Premi de Narrativa Vila de l'Ametlla de Mar a les dependències de la Regidoria de Cultura per constituir-se de forma oficial. Però davant del fet inesperat de la presentació d'un sol original a concurs i un cop avaluada la qualitat de l'obra presentada, tot i reconèixer el seu mèrit, es va considerar no concedir-li el guardó guanyador i es va decidir per unanimitat declarar desert el premi de la present edició. Els membres del jurat, presidit per l'escriptor ebrenc Manuel Uller Albiol, malgrat la duresa de la decisió i preocupats per la supervivència d'aquest certamen que ha esdevingut un punt de referència per als joves escriptors en català, han convingut fer arribar al govern de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar un conjunt de recomanacions que ajudin a superar la situació actual, que inclouen fer una anàlisi de les vies i àmbits de difusió actuals de la convocatòria a fi i efecte de potenciar tot el que fa referència a informació i publicitat. També integrar més en el procés de convocatòria del certamen als escriptors que han estat premiats en anteriors edicions, a l'editorial Cosetània i a les institucions culturals i acadèmiques relacionades amb la formació i la difusió lingüística i literària. A més, fer un seguiment de les experiències i establir contactes amb els promotors de concursos literaris, almenys en llengua catalana, que estiguin dins del nostre segment quant a dotació i projecció. Tanmateix, fer alguna trobada dels membres del jurat abans de la reunió anual deliberativa que ajudi a prevenir aquest tipus de situació en la direcció d'una major implicació dels seus membres. Mari Carmen Martí, regidora de Cultura de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
L'equip de govern i jo com a regidora de Cultura pues, no ens traiem el discurs de sobre, la veritat, perquè creiem que un premi que consolidat en 18 anys haver-lo de declarar desert, sí que és cert que només s'ha presentat aquest any una obra i l'obra no tenia la qualitat suficient per atorgar-li el premi. Però nosaltres tenim molt clar que el Premi de Narrativa continuarà. També hem de dir que això ja va passar un any i això va continuar, el Premi de Narrativa, fins a arribar en aquest 18è Premi. L'any que ve hi haurà el 19è Premi. Convidem a tothom, gent de la Cala i gent del territori de tot Catalunya, que s'animi a presentar llibres.
Per últim, es valora la possibilitat de fer una festa calera de les lletres catalanes que supleixi l'acte d'entrega del Premi de Narrativa i que comporti la presència d'escriptors notables en l'àmbit comarcal i nacional per tal de reforçar l'encaix de l'Ametlla de Mar en el marc de la cultura catalana i perquè se'n derivi un reconeixement de tota la tasca feta fins al moment i un increment de la col·laboració ciutadana i institucional catalana amb les iniciatives literàries i culturals de la vila.
Gràcies, Araceli. Alcanar, aquest cap de setmana també tenen diverses activitats d'agenda. Concretament, avui s'inaugura el nou cap de les cases d'Alcanar. O també hem de parlar d'una presentació literària o del mercat d'oportunitats que els comerciants canareus celebraran diumenge vinent. Domènec Ramal ens en fa un bon resum des d'Alcanar Ràdio.
I des d'Alcanar parlem avui també de diverses activitats i convocatòries d'agenda i seguint l'ordre cronològic parlem primerament de la inauguració que aquesta mateixa tarda està prevista es faci del nou consultori local de les cases d'Alcanar, del nou centre d'assistència primària que s'encarregarà d'oficialment inaugurar la consellera de Salut del Govern de la Generalitat, Marina Geli. Serà concretament a partir de les 5:30 de la tarda. La consellera, cal dir, estarà acompanyada de l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat, del delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Lluís Salvador, el director dels Serveis Territorials de Salut, Ismael Roldán, també hi seran Josep Maria Sabater, director del CatSalut, i Roger Pla, el gerent territorial de l'Institut Català de la Salut a les Terres de l'Ebre. Serà a les 5:30 de la tarda quan la consellera, com dèiem, inaugurarà aquest nou consultori de les cases, un nou equipament en el que hi treballarà un equip de professionals d'atenció primària que serà reforçat durant dels mesos d'estiu quan la població de les cases augmenta de manera considerable amb motiu de l'estiueig. L'equipament té una superfície de 225 metres quadrats i ha suposat una inversió de més de 657.000 euros. Però aquesta no és l'única de les convocatòries que tenim per avui divendres aquí al nostre municipi, ja que hem de parlar també de qüestions relacionades amb la literatura. I és que per aquesta mateixa tarda, a partir de les 7:30 i a la sala polivalent de la Biblioteca Trinitari Fabregat, Està prevista la presentació del llibre Notes lexicogràfiques sobre el petit vocabulari de Benassal, de Carles Salvador i Jimeno, un llibre que ha preparat la filòloga canareva Àngela Buch i Alfara. L'obra inclou una anàlisi lingüística amb referències a la parla d'Alcanar i també un annex epistolar inèdit entre el lingüista Joan Coromines i el gramàtic Carles Salvador. Aquest llibre ha estat editat per la Fundació Carles Salvador, l'Institut d'Estudis Catalans i els ajuntaments de Benassal i Alcanar. L'acte, com hem dit, tindrà lloc a la biblioteca a partir de les 7:30 de la tarda i serà presentat pel professor, llicenciat en Filologia Catalana i diplomat en Estudis Avançats per la Rovira i Virgili, Carles Castellà i Espuny. I acabem amb una qüestió de caràcter comercial, i és que els establiments de la Federació de Comerç d'Alcanar celebraran diumenge que ve al llarg de tota la jornada, des de les 10 del matí i fins les 5 de la tarda, la Fira d'Ocasió, el mercat d'oportunitats, un mercat que muntarà les seues parades a la plaça major del municipi.
Gràcies, Domènec. La crònica cultural continua des d'Amposta, perquè aquest cap de setmana hi ha activitats diverses i variades per a tots els gustos. Manel Ramon.
Doncs efectivament, avui anem a parlar de temes relacionats amb la cultura d'aquest cap de setmana i també dels propers dies. En primer lloc, recordarem que el proper dia 20 de febrer començarà una nova temporada de teatre i dansa Amposta 2010. Una temporada de teatre i dansa que s'iniciarà el proper dia 20 amb l'obra de teatre Cyrano de Bergerac, tot un clàssic. Tot un seguit d'obres passaran per l'escenari del Teatre Auditori de la Lira Ampostina, tant de teatre professional com també de teatre amateur. Ens ho explicava la regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Amposta, Mar Panisello. L'escoltem.
Comencem la temporada de teatre i dansa amb l'obra de teatre Cyrano de Bergerac, que és un clàssic, que és aquest dissabte dia 20. Després, el dissabte 20 de març, farem En un barquito de vela, que està basada seguint el fil de la batalla de l'Ebre. I després, el dia 10 d'abril, farem de música i d'homes, que farem com una sarsuela dins del que és el Mercat del Centenari. Volem fer una recopilació, una adaptació de lo que va ser la Gran Via a Madrid. Pues nosaltres ho farem, el que va ser tombar 70 cases que van fer aquí en Posta per poder ubicar el que és avui en dia el nostre pont penjant. Total, són tres obres professionals en la nostra sarsuela, però que s'ha fet en gent d'aquí del nostre territori. I després, la tardor, ja farem teatre amateur en tota la gent que tinguin per aquí, pues, de teatre, perquè pensem que, bueno, que també s'ha donat una mica d'oportunitat dins de lo que és la crisi perquè aquesta gent puguem treballar i en mateixa nosaltres també poguéssim acoplar i fer una mica de teatre i no deixar-ho de fer degut a la davallada que ha hagut de pressupost, però que és important que les activitats culturals continuen.
Cal recordar que totes les representacions es realitzaran al Teatre Auditori de la Lira Ampostina. El preu de l'entrada de cada sessió serà de 15 euros per al teatre professional i de 6 euros per a l'amateur. No volem deixar de recordar també que aquest diumenge, dia 14 de febrer, tindrà lloc a Amposta un concert solidari per a Haití. Serà a l'edifici del Casal, diumenge a les 6 de la tarda, amb actuació del Padre Johnny, Carmen i Rodri i Nica Zúñiga. Tot això organitzat per la Barraca del Músic amb el suport de l'Ajuntament d'Amposta. I, per supòs, hem de tancar la crònica d'avui parlant del Carnaval, perquè demà dissabte i també diumenge tindrà lloc el Carnaval a la ciutat d'Amposta. El dissabte, amb el vermut a partir de les 12 del migdia, ofert pel rei i la reina Carnestoltes. I a les 9 del vespre començarà la rua pels carrers de la ciutat amb les diferents xarangues que acabaran al pavelló poliesportiu annex a les 11 de la nit amb l'actuació i ball de Carnaval d'Andreu APM Quartet. Diumenge a la tarda, al pavelló Firal, a les 5:30, Gran Carnestoltes Infantil amb xocolatada i l'actuació del grup d'animació Rovell d'Ou.
Aquest cap de setmana comencen els carnavals a les Terres de l'Ebre. Un dels més destacats i tradicionals són els de Godall. Des d'avui fins al dia 16 de febrer ompliran el municipi de tradició gresca i disbauxa. Datats a finals del segle XIX, són viscuts des de la localitat com les festes d'hivern i, lluny de decaure, cada any arriben amb més força i animació. Aquesta festa fou declarada d'interès cultural, acreditació que els ha servit per donar-li més impuls i que sigui més coneguda arreu del país, tal com ens explica el seu alcalde, Francesc Miró.
Bé, jo crec que sí, no? Perquè parla de tota una tradició. Pensa que els carnavals de Godall són de finals del segle XIX, uns carnavals que, com has dit abans, només van estar interrompits els 3 anys de la malaurada Guerra Civil. Pensi que es va acabar, la gent va tornar a sortir al carrer en aquestes ganes de festa, de gresca, no? De transformar-se, no? Que és el carnaval, és un espai perquè la gent pugui disfrutar i pugui treure tot allò que té dins perquè treballa durant tot l'any, no? Va ser un impuls molt important que nosaltres que hem fet d'interès comarcal i així, tenim, i així té el reconeixement de tota la gent, no? Perquè sempre tendim, no, en allò que, dona, que té un prestigi perquè ja porta uns anys i porta una solera, no? I estos són els carnavals de Godall.
Entre les activitats més destacades hi ha les nits de ball gratuït i que aquest any compten amb orquestes ben variades.
Bueno, doncs aquest any portem a la Talaia, que és una orquestra de les, que, de les de més prestigi per aquí. Bueno, portem a Fenomeno, en Caramelo, i també portem, portem una altra orquestra que no ha vingut mai, que és la Dama, val? I l'última nit portem a la Pensilvània, el dimarts.
La batalla de la farina, les desfilades de disfresses, les menjades populars, el tradicional coc en sal, els balls gratuïts, marquen el compàs d'uns carnavals que ens acosten a una tradició ben arrelada al municipi. Els carnavals de Godall, l'esperit del carnaval, obren les portes a la disbauxa a partir d'aquest cap de setmana. De fet, durant aquest cap de setmana seran moltes les celebracions carnavalesques que es portaran a terme arreu del territori. Entre aquestes, les que s'han organitzat a Deltebre. Des de Ràdio Delta ens informa Lluïsa Bertomeu.
El Carnestoltes torna en guanya Deltebre amb la celebració del Carnaval Infantil aquest dissabte 13 de febrer i la festa Revival.cat volum 4 el dissabte dia 20. Les àrees de cultura, festes i joventut de l'Ajuntament de Deltebre han organitzat un atractiu programa, música, animació i molta festa que premiarà les millors disfresses. Demà dissabte tindrà lloc el Carnestoltes infantil que començarà a les 4 i mitja amb una rua de carnaval des de l'Ajuntament i fins al centre cívic, acompanyats per la banda de cornetes i tambors de Deltebre. La festa continuarà amb ball i concurs de disfresses, música i xocolatada, premiant les millors disfresses i, això sí, valorant-se les disfresses més originals de confecció pròpia i que tinguin caràcter còmic i temàtic, tal i com ens expliquen des de l'àrea de joventut de Deltebre.
El carnaval començarà en una rua que es farà des de l'Ajuntament fins al centre cívic. Allí començarà el que és el ball de disfresses en un club d'animació que es diu Campi qui pugui. Després de l'animació es farà el concurs de disfresses, en què hi haurà diverses categories. Una categoria preinfantil de 0 a 5 anys, una categoria infantil de 6 a 9 anys i una categoria juvenil de 10 a 16. També es lliuraran premis per la categoria de comparses. Quan acabi tot el que és el lliurament dels premis, hi haurà xocolatada per a tots els nens i tots els assistents. Per tant, us animeu a que participeu i que us disfresseu.
Però el Carnestoltes no acabarà aquí, ja que l'Associació Local de la Dona de la Cava, en col·laboració amb l'Associació de Percussió Batucava, ha organitzat per demà dissabte a la nit un gran ball de Carnestoltes, a partir de les 11 al sindicat, amb premis, sortejos i molta gresca. I el diumenge, Carnestoltes infantil, a partir de les 5 de la tarda, també al sindicat, amb premis i moltes sorpreses. Tots els actes tenen entrada gratuïta.
De Deltebre a Santa Bàrbara, perquè tot i que no té un arrelament important, se celebren igualment amb força participació. Amb un total de 8 comparses i nombroses disfresses individuals, els planers sortirem demà dissabte a fer gresca pels carrers del poble i a veure si ens emportem alguns dels suculents premis econòmics que la regidoria de festes hi destina per incentivar, si cap més, la participació. Josep Roig, La Plana Ràdio.
Doncs tot i que no té una tradició tan arrelada possiblement com a altres municipis ebrencs, lo cert és que el Carnaval de Santa Bàrbara es manté gràcies especialment a la insistència de l'Ajuntament en preservar-lo i a la predisposició d'un bon grapat de veïns a participar-hi, naturalment. Així, un any més, i a partir d'aquesta mateixa tarda, a les 3 i mitja, el Carnaval arribarà a l'escola per celebrar el judici i la crema del rei de les poques soltes, que ja deambulava pel CEIP Jaume Balmes des de la setmana passada i que ha anat fent de les seues al decurs dels darrers dies. Per celebrar-ho, els escolars i mestres participaran, després de la cremada, amb una xocolatada que els ha organitzat l'APA del col·legi. També els més petits de la llar d'infants Les Beceroles participaran d'una rua pels carrers de la població acompanyats del grup musical Joventut. El carnaval oficial, però, tindrà lloc demà, amb concentració de comparses, disfresses i curiosos a 6:15 a la plaça del Polit, per començar després la rua pels carrers del municipi, amb gresca i xirinola amenitzada per la xaranga Lopercal, els dolçainers Toquem Tots i el grup musical Joventut, fins a la plaça Major, on es farà el judici sumaríssim al rei de les poques soltes. La festa seguirà després al Centre Cultural, on tindrà lloc una animada festa disco, mentre el jurat decideix quines han estat les millors disfresses i comparses per als que l'organització ha preparat uns premis que van dels 120 als 240 euros per a les comparses i dels 30 als 75 per a les disfresses. També hi haurà un premi especial per als vehicles millors disfressats i amb animació musical.
Gràcies, Josep. De fet, si aquest cap de setmana està marcat pels carnavals, el proper cap de setmana estarà marcat per la sisena diada de la Galera i l'Ostra Rissada que organitza la Regidoria de Turisme del municipi de Sant Carles de la Ràpita. Avui, des de Ràdio Ràpita, Núria Subirats ens parla dels detalls d'aquesta diada que se celebrarà el dia 20 de febrer.
Sant Carles de la Ràpita repartirà el proper 20 de febrer al pavelló Firal 350 quilos de galeres i 250 quilos d'ostres en el marc de la sisena diada de la galera i l'ostra rissada que organitza la Regidoria de Turisme. Destaca enguany la participació de dos restaurants més que en les anteriors edicions, amb un total de 15 establiments que cuinaran els diferents plats, així com la Confraria de Pescadors, Verge del Carme, la Unió de Productors de Moluscos del Delta de l'Ebre i la marca Ostres del Delta L'Avi Agustí, que subministraran el producte fresc. Tanmateix, la Regidoria de Turisme ha convidat a la comarca veïna del Baix Ebre a participar en la diada per tal de donar continuïtat a l'intercanvi gastronòmic amb altres territoris que es va impulsar l'any 2008. Aquesta iniciativa ha permès que restaurants de la comarca del Matarranya i dels municipis de Montblanc i Valls promocionessin els seus productes en les diferents diades gastronòmiques que s'organitzen al llarg de l'any al municipi rapitenc. En aquesta ocasió, la comarca del Baix Ebre estarà representada pel restaurant Torreó de l'Indià Hotel Villarretiro de Xerta, que recentment ha obtingut una estrella Michelin. Pel que fa a l'organització de la diada, un dels canvis o novetats és la venda anticipada de tíquets de degustació que ja es poden començar a adquirir al preu de 4 euros als diferents establiments que participen en la diada. Així ho va anunciar ahir la regidora de Turisme, Rosa Anglès, en la roda de premsa de presentació de la diada.
Comencem l'any fent diverses coses diferents dintre de la diada i una és la preventa anticipada dels tíquets als restaurants col·laboradors. Tots els restaurants tindran aquest cartell on la gent que vagi allí a menjar abans de la diada pugui comprar els tíquets. Això farà que la millor gent que passa per aquests restaurants sense intenció de fer-ho vinguin a aquesta diada o que no sé, tinguin que fer la cua que sempre es fa a les 11 del matí per poder gaudir dels exquisits plats que ens preparen els restauradors de la Ràpita. També la diada de la galera la continua preparant l'Ajuntament, però potser en una propera edició ja la prepararà el col·lectiu de cuina La Ràpita.
La diada del dia 20 de febrer serà el tret de sortida de la setmana de la galera i l'ostra rissada, durant la qual els restaurants col·laboradors en la diada oferiran als seus establiments menús especials de 35 euros amb aquests dos productes del mar. D'altra banda, l'Associació d'Empresaris, que han entrat a formar part de l'estació nàutica de la Ràpita, aprofitaran la celebració de la diada de la galera i l'ostra rissada per ofertar als visitants les seues activitats nàutiques.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
El termòmetre continua sent l'element més consultat de les últimes hores a Catalunya. El vent és protagonista, no ens en oblidem, però segurament disminuirà fins a moderat als dos extrems del país aquest cap de setmana i desapareixerà de molts indrets de Catalunya. El termòmetre, però, com dèiem, protagonista, aquest matí es continuen fregant els 20 sota zero a les zones més altes del Pirineu i a alguns valors a l'interior de Catalunya que baixen àmpliament dels 5 sota zero i fins i tot s'acosten als 10 sota zero. Ha glaçat en alguns sectors de la costa, però no tot arreu, i els pronòstics ens indiquen que la temperatura nocturna es quedarà més baixa, clarament més baixa, amb glaçades generalitzades que podrien ser intenses a l'interior i al Pirineu i entre febles i moderades a la costa. De moment avui esperem sol amb nevades febles i intermitents al Pirineu, sobretot a la cara nord, a qualsevol cota, i de cara a demà i demà passat intervals de núvols a la meitat nord de Catalunya, sol a la resta i atenció a una àrea d'inestabilitat que demà podria visitar al migdia i a la tarda la costa barcelonina, el sud de la Brava i el nord de la Daurada amb ruixats febles que sempre serien de neu. Creiem que pel que fa a les Illes Balears, la neu que queia ahir a Mallorca i Menorca fins a nivell del mar a la mateixa ciutat de Palma, per exemple, doncs avui, si cau, seria més esporàdica.
Doncs bé, amb la previsió meteorològica acabem. Espero que tinguin la disfressa preparada perquè de llocs per a lluir-la no els en faran falta. Per part nostra, res més. Ens tornem a trobar la propera setmana a l'informatiu de Mute. Que disfruten d'aquests propers dies.